Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández i que a més podeu escoltar a través de la ràdio, al 107.3, a les zones de l'FM, però també podeu veure'l, al Twitch, a l'Instagram i al YouTube. Mira, ja no m'equivoco i tot, veus que bé. Tenim els nostres tertulians aquí, tenim la decoració nadalenca per fer-me enfadar a mi. Narcís Quintana, bon dia.
Bon dia.
Ja sabies que no m'agradava perquè havies escoltat la tertúlia d'ahir.
Sí, sí.
Ah, molt bé, així m'agrada, un punt més per tu. Toni Calvo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu també ho saps, no? Que no m'agrada la decoració nadalenca.
Si només fos la decoració.
Ai, sí. Si només fos la decoració.
Alfons
Romero, bon dia.
Sí,
Xavi Esteve, bon dia.
Ah, la que està xula és la de l'escala, eh? No m'agrada. El que passa és que les campanetes no toquen, però bueno, això és un punt... Posa'm dos punts negatius per mi.
Tu volies que quan passessis tu les campanetes...
No, fes així, cling, 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 cling.
I a més a més
que fossin sonores. Cling, clang, cling, clang.
L'escala de la ràdio té una barana, no? I han posat tota una decoració cargoladeta, que són unes perles vermelles, amb unes campanetes.
Aquesta que
m'agrada. Boles.
Amb unes boles daurades, no, daurat i vermelles. Jo...
En Xavi volia que toquessin l'Aleluia quan ell pugés.
Estaria molt bé, eh?
Una entrada àulica.
Us imagineu que a vegada que entri algú faci una música diferent? Sí. Alfons, quina seria la teva?
A l'Internacional.
Ja
està.
A mi la marxa imperial de...
La marxa imperial, Toni?
No, jo l'Aleluia.
Te l'has triat.
Escolteu-la.
I tu, Narcís?
Acabem de llogar una orquestra de cobla per tocar una sardana de la Internacional el 23 de gener al cementiri de Figueres.
Ja està, ja
està. Mira què has fet. Ja has posat a un per fer la falca.
A mi em va dir, la Mercè ha dit que si estava bé. Jo dono la meva opinió, sí o no?
En Narcís no ha dit quina cançó volia que toqués.
Home, a mi m'és bastant igual, però ja que estem així en coses tan sèries, no sé... Algú de la flauta màgica d'en Mozart.
Veus que bé?
Està.
Això.
Jo sóc la que he volgut una cançó més fosca. Perquè...
La Star Wars, no?
Sí, Star Wars. Bueno. Star Wars, oh. La marxa imperial.
En anglès, sobretot en anglès.
No, perquè la guerra de les galàxies. La guerra de les galàxies.
El nou idioma de l'imperi.
Oh. El nou, exacte.
De veritat,
que parla en Trump.
Ara, en Trump no s'assembla gaire a Darth Vader, també t'ho dic. Potser s'assembla una mica més a l'emperador.
Més taronja, però està bé.
Sí, sí, és una versió taronja de l'emperador.
Sí, us imagineu una espasa en Trump allà?
Amb espasa làser?
Seria estar bé, eh?
Ja la té, eh?
Ja el veuràs.
És invisible, però ja la té, eh?
Estic començant bé,
Sí. Ja que parlem del Nadal, aviam... Ah, sí, porta estrella l'arbre de Nadal. Avui parlarem d'estrelles.
T'ha anat molt bé.
És la jueva, l'estrella o no?
No, és una estrella, aviam.
L'estrella és la que veus com puges l'escala i caus.
Puntes. És una estrella de 5 puntes.
No, la jueva també.
Ai, no, són 6 puntes.
Són 6?
Ah, són 6?
Sí, perquè són dos triangles, un de normal i l'altre invertit.
Ara que anava a filiar el fatà,
sí, no?
No em voldran.
A veure, l'estrella jueva és aquesta, no?
Sí,
és de 6, és veritat.
Hòstia, jo no sabia fer.
Són dos triangles.
Són dos triangles
invertits. Són dos triangles.
Jo el que no sé fer és aquesta.
És molt maçònic, això.
Ei! Seran aigues de Banyoles?
No. Les estrelles Michelin quantes puntes tenen? Ara en Xavi l'he deixat...
Com aquella, segur, no ho sé. És que jo ho dic sincerament.
No sé com aquesta, no.
Més puntes?
Si fossin jueves, malament, no.
No tinc ni idea.
Però quin problema hi ha amb l'estrella?
Jueva, moltes.
No, cap.
Molt de problemes, sí. No sé si... Com el Ventorro ha hagut de treure el cartell, doncs potser haurien de treure l'estrella, no?
Tot i que vaig llegir en algun lloc...
No 6 puntes. Punt
és... 6 puntes, mira, veus?
Sí,
com 6 jueva.
Puntes, com 6 puntes. Jueva.
Veus, l'altre no em queda tan bé. No, és difícil de fer, eh?
Què vols dir, que l'estrella Michelin és jueva?
No ho sé, no ho sé.
Quin origen té?
No en tinc ni idea.
Senyor Michelin?
No ho sé, és francès.
La Michelin ve de la guia Michelin. Sí,
sí. De pneumàtics, no?
Ja és bastant
rodó. La guia Michelin, sí.
Sí, per això t'ho
dic.
I amb
el meu oncle feia de copilot per França amb la guia Michelin.
Sí, sí, sí.
Era la de referència, no n'hi havia gaires més. En aquell
moment. Tinc una, jo.
Mercè, dispara, què vols saber?
Del 68.
Jo vull saber, no? Es van donar les estrelles Michelin.
Per mi...
Primer, què opines de les estrelles Michelin?
Te n'han donat alguna, tu?
Sí.
No, a mi m'adonen quan porten les factures de l'aigua.
Perquè s'ha de pagar una estrella Michelin.
Fot unes estrelles que...
Segurament
sí. S'ha de pagar una estrella Michelin?
Segurament sí.
Suposo que sí. El que no sé, jo ara, ho tiro per coses que manden, bit i coses d'aquestes, per tenir una estrella... O sigui, a tu poden... Tu principalment has de condicionar-te que vols tenir l'estrella Michelin, això principalment.
T'has de posicionar, no?
Exacte. Llavors, a raó d'això, has d'anar... evolucionar en coses per anar-hi a l'estrella Michelin. T'has de posar el dia amb això. Jo dedueixo perquè... es pot, no sé, el Motel en el seu temps era una estrella aquí, era increïble el que tenia el Motel, però la va portar molts anys i després la va perdre. Però la seva
clar,
cuina...
A més es poden guanyar i perdre.
Exacte. A més, la seva cuina és impecable. O sigui, és una cuina molt bona, però que poder, ara, actualment, per tenir una estrella Michelin no serveix. Però segueix sent molt bona. O sigui que no sé qui són els paràmetres de l'estrella Michelin, no els sé concretament.
Has de treure els cargols a la llauna perquè no queda bé.
O no.
No?
O no.
Segur, jo sempre tinc... Segur que no hi ha... No,
jo sempre tinc... No, jo sempre he pensat que l'estrella... O sigui, per tenir l'estrella Michelin, el que has de tenir són moltes elaboracions molt complicades a fer totes. Com més complicades, millor. És el meu punt de vista. Aquí poden tirar, com se diu ara, el fakes a saco. Però és la meva opinió. Vull dir, que, o sigui, perquè et doni una estrella Michelin has d'anar preparat, has de pensar què vols fer i anar per l'estrella. Llavors t'has de condicionar a envoltar amb gent que hagi treballat amb estrella Michelin, perquè si no, no arribes. Això és així. No és que jo ho digui, és que jo ho veig.
Ara ho he buscat, els triestrellats, o sigui, els que tenen tres estrelles, es queden igual que els que ja hi havia.
Encara que poder la guia, jo ara... també m'atiro, potser encara la guia diguis hosti, això podies fer millor, però jo te la mantenc. Això també es pot
però arribar, que tinguis una estrella Michelin vol dir que el restaurant és més car?
Com deia
els
abans,
plats, vull dir, si vaig
com
a un
abans,
lloc amb estrella Michelin em costarà més el menú que no pas
s'ha de pagar
no.
L'estrella i per tant
és que jo,
si només té 6 puntes
però dedueixo que per, o sigui, tu entres dintre d'una guia per entrar dintre d'una guia, la guia ha de tenir uns paràmetres i has de continuar aquests paràmetres, llavors has d'anar ficant-te a dintre d'aquesta guia. I la guia, suposo jo, que ha de marcar paràmetres perquè puguis accedir. Hi ha molta gent que li donen l'estrella i diuen que no. Mm-hmm. Diuen, no, jo no ho vull. Jo vull seguir pues, el meu restaurant de tota la vida, fer-ho com vull. Que me la vulguis donar molt bé, però jo ho segueixo. I hi ha molta gent que dintre de la guia s'han tret de dintre de la guia. I han tingut que fer unes cartes especials per dir-se a la guia, no puc. Hi ha gent que per estrès o per coses no han pogut.
Clar, perquè...
I això no és dolent, eh?
La guia aquesta és simplement un... Bueno, no sé ara si és en format paper, suposo que ja deu ser en format digital, no?
Que
podeu
sí.
Consultar.
No, encara hi és en paper.
En paper?
Sí, sí, és un tapes vermelles, és un llibret.
Vale.
Sí, i hi ha els restaurants que aquest, segons les característiques d'aquesta guia, considera millors, amb que, més o menys estrella.
És que la guia de Michelin no és una... O sigui... A part
per saber on t'has d'anar a menjar.
Exacte, però hi ha restaurants que també tenen coses de Michelin, però no és una guia, no és una guia com aquesta. Per exemple, ara, per exemple, hi ha una aplicació que tu pots veure quin és el restaurant que es menja millor. No sé si... Una aplicació que molta gent segueix i dius, on te puc anar a dinar? Vaig a aquesta
bueno,
aplicació.
Havia, abans recordo que hi havia un que es deia Foursquare.
Pot ser.
I llavors... Que la gent posava les seves pròpies crítiques, no? Que era més col·laboratiu.
Va, llavors la guia Michelin té un apartat petitet que també es dedica a això. O sigui, es dedica a anar als restaurants, qui són els que són millors per ells i que els recomanen, i és un apartat que ells tenen. Podeu anar alguna vegada i trobareu una guia del Camino, no sé què, o guia, que són guies que diuen, no, aquí es menja bé. O sigui, nosaltres, a part d'això, eh?
Jo, a part d'això, m'agradaria que posessin el preu, no? Perquè, vale, aquí es menja bé, però estic disposat a gastar-m'hi tant,
no? I altres paràmetres s'haurien de tenir en compte. Per exemple, l'acústica d'un local. Quan tu vas a dinar,
important.
Moltes o a sopar, vas amb una colla d'amics que moltes vegades el que vols és poder parlar.
Perquè és un acte social.
I és impossible de parlar perquè hi ha un brugit de fons que no... no o que hi ha la televisió en marxa i... O, per exemple, un altre paràmetre que no es considera són els serveis, els lavabos, que de vegades són penosos. I això tampoc, això també s'hauria de valorar.
Pels prostàtics és bàsic, això, eh? Aquí tenim que anar...
Pels no prostàtics,
no, també. No, però el prostàtic...
Jo no tinc aquest problema perquè no hi vaig al lavabo.
El visita com a mínim dos o tres vegades. Segur.
No, però hi ha serveis sanitaris que fan... fan plorar.
Pues a França encara et trobes llocs que tens lloc amb la turquesa, amb el lavabo aquell turc, que hi ha una manera que es para el temps a França, el centre sobretot, el plató central, fantàstic, no?
Mira, dos bueno, reconegut en dos estrelles a l'enigma d'Albert Adrià.
Sí.
No sé, jo no hi entenc d'aquestes coses. Jo comptava amb tu, Xavi.
No, jo te puc tirar la mà. Vull dir, tot el que vingui dels germans Adrià, jo em sembla molt bé. Com la família Roca, em sembla molt bé. Els Torres, perquè aquesta gent, si els hi has de treure estrella Michelin, poder tens un problema, i si afegeixes no passa res. Vull dir que jo... Després, a raó de que per què són tan cars, jo sempre dic que són les elaboracions. El meu punt de vista és que tu fas, per exemple, un puré de patates en un restaurant normal i corrent de tota la vida, i amb una estrella Michelin has de pensar...
Vas al súper i compres un Maggi...
Exacte. Ja
home, no. Però no és tan bo, eh? Si el fas natural.
Amb això... ostres, m'has donat una bonica. I després te la dic. No, te la dic. I què passa? Passa que les elaboracions les has de fer més complicades.
O sigui, que el puré de patates l'has de fer a baixa temperatura o coses d'aquestes.
No? És el que he dit jo, elaboracions més complicades. Tens les baixes temperatures, tens els forns, tens les espumes, tens les farificacions. Quan tu t'entres en el món d'estrella Michelin, això ho has de saber.
Què és una esferificació?
Una esferificació és... Jo, eh? Tu agafes un producte líquid i... o sigui, és com si, per exemple... com t'ho deia jo, agafes un caldo petitet i a través d'un sistema químic que fan en dos líquids, tu allò el fas com una bombolleta que quan tu agafes te'l fiques dintre de la boca, explota.
Clar, però entenc que és sòlid perquè tu el puguis...
No, hi ha vegades que és líquid totalment, tu agafes una cullera que hi ha molts forats, que és una cullera especial, i amb un parell de líquids, amb una esbandida d'un costat i una esbandida d'un altre, aquest líquid passa a ser una mica com si fos una bombolleta. Llavors agafes i es talles a dintre. A partir d'aquí pots fer-ho del que vulguis, d'oliva, pots fer de pèsols, pots fer el que vulguis. Per això dic, elaboracions...
Però primer has de triturar i convertir-ho en líquid, no?
Exacte.
Llavors, és l'elaboració molt més lenta. No?
Clar, és el que dic. Estrella Michelin, sí, jo penso que són elaboracions molt complicades, que si has d'anar a Estrella Michelin, has d'anar per aquí. Això per un costat. Després me pots dir, no, Xavi, pot ser que el cuiner sigui trencador i per la seva nova idea, nova forma, entris a l'Estrella Michelin. Pot ser. Però clar, jo també dic una cosa. En el mercat actualment, tots els que el vulguin estar a Estrella Michelin no tens cuiners que han passat tots pel Bulli, pel Roca, tota aquesta gent és un món tancat i tots se saben. Que hi hagi cuiners que surtin d'aquest món i vinguin al món real, que jo dic al món real, també n'hi ha. Però bueno, això no vol dir que aquesta gent d'aquesta guia s'envoltin d'això. I jo penso que són elaboracions. I a través d'això, que també vam parlar una vegada aquí, no només és el que fabrica el restaurant d'Estrella Michelin, sinó tot el que fabrica al voltant. Les empreses que necessita, tot per... poder alimentar...
No, els proveïdors, no? Diguéssim, tot, els que fan líquid aquest tot, per les esferificacions...
Tot és un món de màrqueting, tot és un món que tot
envolta
això...
Ara es porta molt el tema dels microbrots.
Vale.
Sabeu els brots aquests així petits, que això ho posen, que és comestible, però que serveix per decorar, i de fet crec que aquí vam fer una entrevista d'una empresa aquí de l'Alt Empordà que es dedicava a subministrar els restaurants i que tenia el cultiu dels microbrots.
Jo crec que l'Astèrix i l'Obelix tenen raó, ells que es dediquen a cuinar.
Aquests romans estan bojos.
Exactament, aquests romans estan bojos, no? Doncs ell anant menjant el senglar a la brasa allà donant-li voltes, eh?
Mira,
i nosaltres
aquí... Amb el foc a terra, eh?
Ara us imagineu això que acaba d'explicar.
Una esferificació de senglar.
L'àvia de casa intentant fer bombolles com en Pep Bou allà a l'hora de menjar, no.
Mira, la meva àvia ja no cuina.
Una,
no.
una, una cosa que ha dit l'Alfons, que era el puré de patata en sobre. Va, no. És que m'ha bé relacionat, és que m'ha anat molt bé.
Abans... Perquè ha vingut de l'altra cuina...
És el que faria
En sèrio? Alfons?
Sí, el puré de patata és el de màgia.
Val. Llavors, però si és molt més fàcil bullir les patates i aixafar-les, no?
Mireu, el meu primer puré de patates el vaig fer per en Pep Cruz, l'actor de teatre, que vivíem molt a l'obra. Veniu a sopar a casa... I vaig dir, baixaré unes botifarres dolces, que sempre a Barcelona quedes bé, no? I li vaig dir a la mare, escolta, com es fa el puré de patata? I em va dir, pues un litro de llet, un quilo de patates, així és grosso modo. I jo vaig fotre el litro de llet i no vaig posar-hi prou patates, total.
Va quedar massa líquid.
Va quedar líquid. I vaig fer de servir el puré de patates amb cullera.
Bueno, està bé. Vas innovar.
Devia ser un plat estrella a mi, eh? Puré de patates amb botifarres dolces.
La meva àvia el que feia era això, era fer les patates, aixafar-les i posar-hi una miqueta de llet i va que t'estrelles.
I després anaves remenant.
Digues, Toni, tens una recepta millor?
No, el que passa que ho vas fer malament perquè tu els hi vas dir que allò era puré de patata. Diguessis dit, és
sopa de...
zumo de tubérculo.
Sopa de patata en trufes.
És el nom que li dones. Zumo de tubérculo ahogado.
Trufes de l'Empordà.
Ha de ser en castellà, no pot ser en català.
Trufes de l'Empordà.
Trufes de l'Empordà, líquides...
Mireu, hi ha una cosa que m'ha dit del fons que m'ha anat molt bé. Fan el programa aquest que és molt pesat, que és Pesadilla en la cocina. Fa molts anys que la fan, vale. I un dia va sortir en Xicota i va dir, quiero ir a este restaurant. Total, van a un restaurant que era molt, molt cuco, molt bé. Hosti, es menja molt bé, tal i qual. Però resulta que el cuiner de dintre es va donar compte que només hi havia un cuiner. I en Xicota diu, todo esto lo puede hacer un cocinero. Què passava? Pues lo que diu l'Alfons.
Tenia uns armaris de màgia.
Tenia armaris tot preparat, vull dir, tenia ja l'ancien tot tallat, això no fet, això fet, i què feia? Microones, ja vaig. Clar, en Xicota va quedar parat. Diu, esto no puede ser, tu aquí tens que fer, tu tens que rebaixar el preu, tens que rebaixar això, tens que dir a la porta que fas cuina de quarta gamma, has d'explicar a la gent que tu el que estàs, o sigui, el teu restaurant no fas elaboracions si no fas això. Per això deia jo, l'important són les elaboracions, i les talla Michelin, pel meu punt de vista, són moltes elaboracions, molt complicades, la gent a vegades es complica moltíssim per fer certes coses.
Si tu tens un paquet de magi i li ratlles un xic de trufa i un xic de nou moscata, passa com...
Te vas al súper, te compres un oli de trufa i el fiques per sobre.
Ah, exactament.
I a la teva dona
quedes
Estrella Michelin. I queda flipada.
Xavi, una pregunta. Seria quarta gamma si aquells plats els ha preparat ell i els té congelats?
També, va.
Pot ser.
Perquè, clar...
Però
clar, i més si no el serveixes amb un... Per exemple, nosaltres que tenim una parada pel Terra de Trobadors, no? Que totes les entitats posen...
Vale.
Nosaltres elaborem abans els nostres guisats, els tenim congelats amb tàpers i els anem traient i els anem escalfant.
Però vosaltres ho heu fet amb productes.
Sí, clar, del supermercat.
Vosaltres,
sí.
Ho heu fet vosaltres, sí. I després ho veneu vosaltres. Vale, això és un punt important, està molt
ho
bé.
Ho faig a la cuina de casa meva.
Vale, això sí, jo trobo que està... Que tu agafis allà per qüestions... Aquí, per exemple, a la Fira del Conill, hi ha moltes persones que porten les coses fetes. No te'ls fan aquí davant.
Home, clar. Bàsicament perquè cuinar fora d'una cuina és molt complicat.
Home, i a més que no la coneixes encara més. En el vostre cas és igual, vosaltres ja teniu les coses a elaborar. Una altra
clar,
cosa és
perquè no és possible, perquè tenim allà uns focs que tampoc... Bueno, un foc de butar, tenim una planxa, tenim
amb això,
la barbacoa...
Que m'diguis de quarta gamma, sí. Això ho faig i no està mal fet. Jo trobo que no està mal fet. Una altra cosa és que tu, a raó d'això, vulguis guanyar-te uns calés pujant el preu i posant uns plats que tu no has cuinat. Això és una altra cosa. Perquè el que ve...
jo me'n vaig al famós...
Mercè, jo per exemple, te fico una qüestió. Vaig a casa teu i tu me dius, jo t'he preparat un ànec... Ànec amb peres.
Oh, ànec amb peres.
I dic, uau, Mercè, està tremendo això. I tu dius, però jo l'he comprat al súper. Fota't, saps?
Però clar, què he comprat? L'ànec amb peres fet?
Tot.
Ja cuinat.
I una altra cosa, sí, és que tu me diguis...
Per exemple, un famós supermercat, que quasi li he dit el nom, entre Figueres i Vilafant, que hi ha autobusos que venen de França, ja ho sabeu tots què en vull dir, que ara ha posat doncs una secció molt gran de plats preparats. O sigui, agafa allò I vendre-ho al teu, no? I vendre-ho al teu restaurant, sí, sí. No? Seria?
Sí, sí. I tu di, que allò ho has fet tu.
Ah, d'acord.
O sigui, el client ve pensant...
Però llavors no saps què porta, no? Si no ho has fet tu.
O t'ho inventes. El client tu penses... Vosaltres, o sigui,
però
veiem,
si hi ha al·lèrgies o coses d'aquestes...
Això ja és un altre tema. Això és un altre meló que s'hauria de parlar. Però tu, per exemple, muntes un restaurant amb altres productes d'altre costat, infles el preu i dius que ho has fet tu, jo trobo que és enganyar el client de màxim. El que has de fer és...
O sigui, el que és greu és que el client moltes vegades ho troba més bo.
Clar.
Que no passa, li dius que ho has fet tu.
No, perquè al final, Toni, tu, o sigui, hi ha una cosa que jo sempre poso a part, que és el nostre paladar. El nostre paladar, quan tu tens, quan ets petit, tens un paladar increïble. O sigui, al nen petit li ensenyes això, és dolç, això. Quan arribes a una certa edat, el teu paladar, jo, principalment, i el que has recorregut de menjar, desastrós. Per què? Perquè no saps distingir. Poder et fot una cosa que és molt salada i per tu està molt bé. I en canvi, el del teu costat dius, això està salat.
Bueno, i
però també, tu no ho reconeixes.
També passa quan deixes de menjar amb sal, no? I un dia menges amb sal normal, ho notes molt.
I per això venia tu, Toni. Si tu trobes que està molt bé el del supermercat i no saps diferenciar-ho entre un de veritat i un de supermercat, hi ha un problema de paladar. I també pot haver-hi que la indústria cada vegada sigui millor. Perquè recordem que la indústria alimentària venen de cuiners que es dediquen a la indústria alimentària i cada vegada en fa millor. No són palanganes, són cuiners que poder, doncs, haver de dedicar-se a restaurants, es dediquen a les grans empreses i gestionen grans empreses.
Una empresa que està a Castelló d'Empúries, que tenen molts de restaurants coneguts, es dedica a això, a cuinar, per envasar-ho, per vendre-ho a restaurants.
Però tu saps que hi ha gent que valoren les coses pel preu. I com més car, més bo és. I aleshores, a vegades sí i a vegades no.
Uau, però és que això
clar,
és...
perquè el preu depèn, segons em van ensenyar economia, de l'oferta i la demanda, no? No tant... Bueno,
no només,
però una part...
Les coses tenen un cost.
Sí, sí.
L'has de cobrir i un punt més de beneficis.
Jo afegiria una altra cosa. No perquè paguis molt ha de ser molt bo.
No, sí, jo estic d'acord amb això.
Cuidado,
però jo observo...
Quan més pagues, més
que,
bé...
Que hi ha molta gent que valoren les coses pel preu.
Sí.
No pel valor pròpiament, sinó pel preu.
Sí.
O sigui, per exemple, haig de comprar una ampolla de vi per portar aquí la tertúlia dels dimecres. Jo no bec vi.
Bona idea. Te l'agafo. Quin dia? Dimecres? Me l'apunto.
Encara us dec la xocolata d'Ubai. Ahir me'n vaig recordar, però el que passa és que no vaig tenir el temps material de poder-li donar a comprar.
El tio aquest any serà increïble. Sí, m'apunto.
No, però que jo, per exemple, no bec vi i no sé, no sabria quin triar.
És igual.
Que, potser faré això que diu en Toni, no? Em guiaré pel preu, una mica, però... que estic disposada a pagar, aquest no, que potser és més baratet i potser no és tan bo. Clar, com ho fas, si no? En Toni riu.
Coneguent-la seria el Simón, eh? Allò.
No és pas veritat, i ho saps, que no és pas veritat.
El Don Simón.
No, i a vegades tu rius, però que potser
aquest
un vi d'ampolla és més... Més econòmic que potser...
Xavi, una vegada vaig anar jo a menjar a Barcelona i vaig demanar un pollastre rostit. Però un pollastre rostit era una cosa que la meva filla estudiava allà i vam anar amb la dona a menjar...
Te va donar bé?
El van anar a buscar a la rostisseria. El van anar a buscar a la rostisseria.
Clar.
Ens han portat un pollastre rostit. Un pollastre perquè els vaig veure. Van anar, va agafar una bicicleta amb un cabàs i
el cap... Era l'anunci aquell de la fabada asturiana.
Dic, mare meva.
Avui ha restat de muerte.
L'han anat a buscar.
Són bons, aquells del pot.
Home, si ho fas bé, sí, eh?
Clar,
si agafes a casa... I pot i tripa també n'hi ha, eh?
Sí,
sí.
Llavors, quin és el criteri
de?
Per triar un bon vi?
El criteri de... Hosti, jo no ho sé.
El preu!
En hi ha molts.
La denominació d'origen, l'etiqueta...
Això li has de dir.
Cada un, perquè els vins són diferents.
És el que deia abans, el paladar.
Te'n vas amb una cooperativa, amb una garrafa, no sé què, i tindràs un vi de l'olla general.
Pots anar-hi aquí a Espolla. Espolla, agafes allà, dius, escolta, jo tinc això, què em recomanes? Oh, jo te'n recomano això. I tu dius, el preu.
La garrafa, i te'n vas a la bota grossa d'Espolla i et surt.
I surt bé, bo, eh? Sí, aquell negre, el negre a mi m'agrada. Per fer estufar això
és que com que no m'agrada el vi, millors.
L'important del vi no és el que et veus, sinó l'entorn amb qui veus el vi.
Ah, això és bo, això està bé.
Si ens el bevem aquí
la sobretaula, no? Al sobretaula?
Sí, sí, nosaltres a Barcelona estem al Batorrico, que ara ja no existeix, però era mortal el Batorrico.
Què és el Batorrico?
Tu no saps de què va això?
No.
Era un vi envasat baratíssim que pels estudiants...
Ah, vale, es deia Batorrico. Ah, està bé, bueno, doncs ara, ara, no?
Podies morir jove,
sí,
eh?
Sí, ara es porta molt al lloc del Tetrabric les bosses aquestes de vi.
Em penso que hi ha un lloc que es diu Cascante, el Batorrico, que és el Baix Aragó, una cosa...
A veure, s'ha de veure Vida la Déu Empordà. Punt. Va, jo normalment per triar un vi...
Cooperativa Espolla.
Normalment per triar un vi em guio per l'etiqueta, si és maca o no.
Què vols dir, maca?
Oh, si un dibuixet no. I el nom del vi...
Bueno, això home, són com els que compren llibres per la portada.
Sí, exacte.
No, home,
amb els llibres portarà. No ho faig.
No, és però... que comences així i acabes treballant aigües de Banyoles. No!
No!
No, jo...
pues em va funcionar.
No, no és l'aparença, ni l'etiqueta.
Mira, ara es comença a tenir una tendència que està força bé, que és el tardeo.
Sí.
Heu escoltat el tardeo. A veure, de fer el sopar, fan el tardeo.
El tardeo. En català?
Cardeo.
En català, tardeig.
Això també ho fan.
A veure si es dona, és de veure...
Sí, clar.
No, però està molt bé perquè és el que dius tu, comença a haver-hi cerveses diferents, classes diferents, i comencen a introduir els vins diferents, que és el que deies tu. Jo no sé quin vi, no sé, guia't, algú que tinguis, és el que deia el paladar de cadascú. Si no t'agrada el vi, què és el que t'agrada, Mercè?
Aigua.
Bueno, però no, ni la kombucha ni res?
No.
Va, en sèrio?
Bueno, no l'he provat, la kombucha, però no...
Ostres, Mercè, és com si fos una cerveseta així.
No m'agrada la cervesa.
Tampoc?
No.
Fanta, Coca-Cola...
Sí, sí, coses dolces, jo coses dolces.
Ah, bueno, està bé.
L'anís...
Normalment sense alcohol. Amb alcohol m'agrada el xupito de piruleta...
Xupito de piruleta.
Sí.
A què no l'he provat?
Ai, ostres, doncs pues no saps el que et perds.
En sèrio?
Ah, és aquell vermell?
Sí. Ah, llavors sí que l'he provat.
Sí. Vodka negra... i el Malibu.
Bueno, Malibu és un clàssic, eh?
Sí. Jo coses dolcetes.
Està bé.
I llavors també m'agrada el tequi mango.
Tequi mango? Què és tequi mango? Això és algo raro, això.
Això és culpa de Vilafant i de la Vilafant Fest, que vaig anar a cobrir la festa i hi havia els joves de la revolució que portava la barra, em dit: "Tasta això, que és com un petit suís", i em vam deixar provar el tequi fresa. I jo els diu: "Ah, està bé, tenia gust de petit suís, tequila." I després m'han dit: "Prova aquest altre, que és amb mango." Oh, molt millor que el de maduixa.
Què és tequila amb mango?
Crema de mango amb tequila.
Oh, això ha d'estar bo, eh?
Molt bo. En tinc a la nevera, si vols.
En sèrio?
A la nevera de casa, no a la ràdio.
Porta-la a treballar, ja me l'apunto. Espera, ens donen les...
A més, l'ampolla és molt xula.
Xocolata, el vi... Ua, farem aquí un... Sortirà a rodar.
Ho prometo que no, jo ho vaig pensar.
De la
República des d'aquí la peixera, eh?
No, que us ho prometo, que hi vaig pensar, el que passa que se'm va fer tard, perquè vaig encadenar diverses coses a la tarda i a l'hora que vaig sortir ja no tenia temps d'anar al supermercat.
Ara que dius això, se m'ha obert la bombeta.
De xocolata?
No, l'altre dia vam estar parlant de dones que no sortien a la televisió, que no eren importants. Em sembla que d'Estrella Michelin, que em vas dir alguna cosa així.
No ho sé. Bueno, parlàvem de cuineres, potser.
Sí, no hi havia tantes cuineres, vale, com cuiners, sí, visibles.
Jo ara que estava parlant... És que el meu cap, a vegades... Ara que estava parlant amb Mercè, se m'ha obert. Hi havia l'àvia Remei, us en recordeu, que sortia a TV3, i després hi havia les cuineres de Sils.
Sí.
Que les van tindre aquí a Vilafant.
Sí.
Toni, la van tindre aquí a Vilafant. Que jo no les conec, no sé quantes són, són un piló, que eren increïbles, perquè era una passada. Jo em vaig estar aquí, vaig estar mirant i en sabies. se m'ha obert. Perquè, clar,
home, aquí a la Fira del Conill ha vingut molta gent a cuinar, a fer show cookings, a explicar com cuinar el conill.
És amb shows cookings. I duro.
Però això ho dèiem de les cuineres, però passa amb moltes coses, que la dona és molt important, però per exemple amb la moda passa igual, i els modistos són més vistos.
Cert.
Amb moltes coses, moltes activitats,
sí,
que l'home sembla que no hi pintaria tant, però
exacte,
és el que es veu més.
Si dius, digues, tres grans dissenyadors de moda, et surten homes. I no pas dones.
A mi surt una dona,
Sí, què diries?
Coco Chanel.
Coco Chanel.
A mi em sortiria Coco Chanel ràpid. Bueno. No pensaria ni un home. i després, home, que me diguis...
Ralph Lauren...
Però vale. Coco Chanel és més de perfum que de
no,
vestir, no?
No, era modista.
Coco Chanel...
Sí, era modista, però és coneguda...
Bueno, és més coneguda per la
colònia. Com per mi. Per mi. És una arma de destrucció massiva.
I després, si a mi em dius... Si a mi em dius...
Com a mascle.
I després, a mi, si a mi em dius... Em ve al cap a una persona que vesteixi bé, tingui elegància i tot, encara és gran. Carrer Gran per mi era l'elegància, un actor elegant, ben vestit, allò que dius, hòstia, podíem portar... Sí.
Com en Torrente.
En Torrente no, hòstia.
Ara que dius Torrente, es veu que hi ha una pel·lícula d'en Santiago Segura que ara de Nadal, d'aquestes de Nadal, sí.
Aquesta de la família és aquesta de la família.
No, però és diferent. Ah. No és la padre de família, bueno, sí. No sé com es diuen... número 3 o 300, és una de Nadal, que em sembla, no sé si li fan fer de Santa Claus o alguna història d'aquestes, perquè han desaparegut Santa Claus, que també Santa Claus o el Pare Noel tampoc és gaire nostrat aquí.
No. Està en el rànquing més enllà del Halloween, exacte, està més avall.
És que volem celebrar tot.
Però escolta'm una cosa, però tindria justificació que el que és la Catalunya aquí al nord, que està més a prop de França, que per influència francesa es faci el Pare Noel?
No ho sé.
Pare Noel ve de dalt, de Suècia.
Lapònia,
però França Lapònia, també ho fan, no?
Bueno, França també és una esponja que ho agafa tot, no?
Mira, ara,
està al centre.
Ara, sí. Per exemple, tenim quatre nanos que venen de pràctiques, que han vingut de... Són francesos, em sembla que venen de Madagascar. I, o sigui, jo estava allà dinant tan tranquil·lament i m'ensenyen les seves fotografies. És una illa, tal i qual, bueno, molt bé. I jo no vaig veure Pare Noel i coses d'aquestes. I me van dir, això és Nadal.
Clar.
I dic, uah, això és normal, com si fos cada dia.
Amb mànigues de camisa, sí. Perquè és una illa a més, la dreta d'Àfrica, l'Índic.
I estan super il·lusionats. Bueno, una noia és hindú, l'altra és... I a mi m'expliquen els seus plats tradicionals i tot això. És una passada. O sigui, molt bé. I jo no vaig veure el Pare Noel en cap lloc, eh?
Això que... El Pare Noel, de moment...
Però és una colònia francesa,
sí.
No és França.
No, clar.
Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i així escrivim la carta als Reis o al Tió, o com ho veu. Va, vinga, fins ara.
Su Majestat el Borbón.
Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
9 Ebro S400 híbrid des de 19.990 euros. Ara amb l'assegurança del primer any i manteniment inclosos. Aprofita aquesta promoció des de 19.990 euros al teu concessionari Quadis Ebro. Fes-ho teu, molt teu. Vine a les nostres instal·lacions de Quadis Ebro a Fornells de la Selva i Figueres.
Nou curs, noves aventures. Que no se t'escapi cap detall a classe. A Opti.Punt Figueres tenim l'screening visual amb Wibi Vision i intel·ligència artificial. En 5 minuts fem el cribatge, 10 minuts l'avaluació i 20 minuts la sessió de teràpia.
Detectem dificultats de lectura, atenció i convergència i t'entreguem un informe clar perquè família i escola remin a favor.
És una prova divertida i no invasiva. Els nens surten somrient.
Demana hora ara al nostre web optipunt.com. Plaça de l'Escorxador 1, Figueres. Veure bé, aprendre millor.
El dia en què va néixer aquesta cançó, vam obrir la primera botiga Bets. 40 anys més tard, ningú no ha pogut canviar-nos. Aconsegueix fins a un 60% de descompte durant els últims dies de rebaixes amb matalassos, bases i coixins de les millors marques. Troba la teva botiga més propera a Bets.es.
T'esperem a la nova botiga Bets al Centre Comercial Nou Centre de Figueres. El teu descans no pot esperar.
A McDonald's ens agraden les coses autèntiques i per això treballem amb persones que se senten així, orgulloses de ser elles mateixes.
Aquest Nadal obrirem un nou restaurant a la Jonquera i volem que tu formis part del nostre equip. Si vols treballar amb nosaltres, escriu-nos a selecció@src.cat.
Descobreix tots els beneficis que tenim per tu. Recorda, selecció@src.cat. T'esperem a McDonald's la Jonquera.
Uf, hauria d'anar a un dentista de confiança. Tu a qui em recomanes? Dental Bofill és la clínica de referència a Figueres. Són experts, molt propers i amb una tecnologia d'avantguarda. T'ho recomano. Demana hora per telèfon o per l'aplicació i aprofita la setmana del Black Friday amb preus especials en ortodòncia i implants.
Dental Bofill, número 1 en implants. For smiling people.
El dia en què va néixer aquesta cançó, vam obrir la primera botiga Betz. 40 anys més tard, ningú no ha pogut canviar-nos. Aconsegueix fins a un 60% de descompte durant els últims dies de rebaixes amb matalassos, bases i coixins de les millors marques. Troba la teva botiga més propera a Betz.es.
T'esperem a la nova botiga Betz al centre comercial Nou Centre de Figueres. El teu descans no pot esperar.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Ara estava pensant és que no sé si era un programa o no sé, és un record que m'ha vingut, però no... no sé si... Crec que eren esquetxos d'humor de l'Emili. Històries...
De la puta Emili.
Sí, és que no volia dir la paraulota. Sí. Però és que sí que era un... No sé, a mi m'ha vingut això... No,
és un còmic de... de l'IVA, i després van fer una sèrie de una obra de teatre i una pel·li.
I una pel·lícula d'en Bellmunt.
Doncs no, ara anirem a aquest tema.
La pel·lícula és d'en Bellmunt.
Històries de la puta Emili.
Jo pensava que ho volies dir la revista Jueves.
Torna l'Emili, ara torna.
Ara. No. Aquí anava jo, el tema. De fet, volia cantar la cançó, però bueno, ja us la cantaré després.
Jo tinc esperances que podré telefonar a la cabra de la lesió
i
apuntar-me a un tercio de Flandes.
No. Tu ja per edat ja no te volen.
No.
No.
Tu ja estàs llicenciat del tot.
Sí. Aquí jo crec que dels d'aquí potser Xavi i poc o
jo sempre rebo, què he fet jo ara?
Per edat, que et volguessin...
A
l'Emili, perquè...
Ah, bueno...
El tema és que França s'està repensant en tornar a posar servei militar voluntari.
I Alemanya també, també
voluntari.
Voluntari.
Ah. Alemanya, com més ho té prohibit després de la Segona Guerra Mundial, de tenir un exèrcit, ara...
Sí, doncs vol ser el més important d'Europa.
Ara vol ser el més important, sí. Es vol rearmar i vol fer la mili també.
I això farà sentiment d'estat.
Home, clar, té la guerra ara cap a Ponent, la té,
Arriba en tard.
Però, clar, el servei militar no serà obligatori, serà voluntari, i llavors la gent... Quin atractiu tindrà?
Sí, si el servei militar ha de ser voluntari, ens quedem igual.
Els de Vox ho tindran fàcil, no?
Bueno, depèn del que paguin, depèn llavors, de la sortida que tinguis.
Llavors ja no és, ja no és voluntari.
Que es poden formar...
Uh-huh. Ja no és voluntari.
Home, sí, tu pots dir, no, jo no he binari.
Sí.
Aquí llavors tindràs un problema.
Bueno, si només en tinc un...
No, però clar, si tu me dius... servei militar voluntari, ja t'he dit jo que ens quedem igual.
Abans es treien tots els carnets de conduir gratuïts amb el que val ara i el difícil que és.
Molta gent jove per això. Avui en dia, Espanya, França, Alemanya, el servei militar és voluntari, però paguen 1.200 euros. No arriba ni al salari mínim interprofessional. I aquí el que hi ha és...
Doncs bueno, estic per apuntar-me.
Si no tens tropa, malament rai. No? Llavors, volen fer-ho amb 2.000 euros al mes per incentivar la gent que s'apunti a fer de militar. Que de fer de militar és el que diu en Narcís. Tens moltes sortides.
Després anar a ballar amb la cabra, que això és un incentiu molt interessant.
Tu no li veus la sortida.
La cabra no,
a l'exèrcit, al servei militar voluntari. Sí, i mira que tu venies armes.
Jo crec que hi ha molt de fatxa a la societat europea, per tant hi ha molt de planter, per entendre-ho. Jo no hi aniria mai. Jo sóc del comitè de milícies antifeixistes, que també era una,
sí, però
era
tu,
una actitud
però,
voluntària.
Clar, ve ser el mateix, eh?
Sí, sí,
ve ser el mateix.
Cobrar, perquè el milicià cobrava una pesseta al dia, res, era ridícul.
És la marca blanca del servei militar,
sí,
no?
Sí, la marca blanca.
Jo l'he fet al servei militar.
I què tal?
Jo l'he fet. Bé.
Vas estar a cuina?
No, vaig estar a oficines.
Ostres.
Sí, vaig estar bé.
El meu pare m'explica que va aprendre a pelar patates a l'exèrcit.
Jo, per exemple, jo
gran, gran feina.
Quan teníem que sortir a fer maniobres, aquelles grans maniobres que es fan allà darrere Sant Climent, que...
Perquè la vas fer aquí a Sant Climent.
I l'enemic qui era? Perquè mai no ho sé.
Explicaré...
Era el senglar aquell que corria pel castellà.
Explicaré una anècdota. Estava veient un moment.
Home, per la seva edat més la guerra... Rússia, no?
Jo quan sortíem a fer les maniobres, jo feia menjar per 150-200 persones amb tres fogons. I donava esmorzar, dinar... No, perdó, sí. Esmorzar, dinar i sopar. En tres fogons, 100 i escaig persones. Jo i uns quants més.
Anava a dir...
Maniobres aquí darrere. Després una altra cosa que diu al fons, t'explico una anècdota molt curiosa que dius tu, aquí disparàvem. Ja t'ho explicaré jo. Fèiem aquí maniobres un dia molt ràpid i resulta que venia el coronel de no sé qui. Sabem que si ve un coronel, ve amb avió a Sant Climent, desembarquen allà i quan se sap que hi ha un coronel, no sé què passa, que tot Sant Climent es posa nerviós. Comença a haver-hi maniobres, tancs, no sé què, tu surts allà i dius, uah, què ha passat? Jo estava tranquil·lament a oficines i se sent. De cop i volta diu, no s'estan atacant. I jo dic, qui? Perquè, clar, no hi ha ningú. Us explico.
Els senglars.
No, molt ràpid. Sargento, bueno, un tinent, coronel tinent comandant, tots aquests mandos, sí, li diuen amb una tropa, heu d'anar a netejar un camí que està tot ple de pedres perquè no es pot passar. Els camions, vale, molt bé. Què fan? Envien la tropa i comencen a pales i això. Què passa en aquell moment? Es tenen que fer maniobres amb uns, no sé si eren tancs o què, que tenien que disparar d'un costat a l'altre. D'acord? Què passa? Els la van enganxar al mig. I què va dir el sargento? Diu, no s'estan disparant. Clar, jo dic, a qui dispares? Perquè els obusos passen d'un costat a l'altre i estàs al mig netejant el camí. Els que estan al mig sí que disparen. Diu, no s'estan disparant. Per això te deia... A qui dispara? No ho sé.
Entre ells. Això està bé.
No ho sé.
Tu vas fer la mili?
No, tampoc.
Jo sí.
Tu sí, Toni? Mira, pensava que em diries que vas fer objecció de consciència.
No, doncs no vaig fer objecció de consciència.
On la vas fer?
Aquí, a Sant Climent.
A Sant Climent també. I tu, Narcís?
Jo no, però...
Oficines? Però de tropa o oficines? Jo vaig fer oficines de tropa.
No, jo també.
Ah, vale. Jo que no, tenies que anar a comptabilitzar tot l'invato.
Quan tenia la petita empresa que tenia nosaltres i vam treballar, i fèiem les noves naus, això és l'any 90, em sembla, fèiem les noves naus i ens deien que allò eren pels burros, que teníem que tirar formigó, 60 centímetres de formigó, allò era per tancs. I en el sostre, també fent una prova en el teulat, de tant en tant, psium, sortia una bala per allà, i nosaltres a dalt, dic, això, aquí no es pot treballar ni es pot fer res, perquè de tant en tant se sentia...
Clar.
Estaven no tirant per allà i...
El primer article...
I com és que no vas fer la mili en fons?
Perquè em varen declarar inútil.
I com ho vas fer?
Home, pues, fent com si sortís del Cotolenco, una cosa així.
Però, a veure, treballant d'armer, que no fessis la mili, m'ha explotat el cap, ara.
Però el moviment de defensa de la Terra tenia informació precisa.
I tu no la vas fer perquè treballaves?
No la vaig fer perquè me van operar del cor, que tenia una malformació, que no era res, i me van dir... Diu, jo necessito un paper conforme estic operat del cor perquè tinc que fer la mili. I me van dir, diu, tu vols un paper per fer-la o per no fer-la?
Mm. Ja està. No, fer-la.
Vas poder escollir.
No, però hi havia coses que eren sorprenents. Per exemple, mentre jo estava fent la mili a Sant Climent, es va calar foc en el graig. Hi havia unes naus que eren al graig i tenien allà els camions i els jeeps i això, no? I es va calar foc. I aleshores, per no dir que havien de vigilar que no es tornés a revifar el foc, el varen arrestar el graig.
I aleshores, esclar, aleshores, com que el graig no es podia desplaçar en el calabós, havien de fer-hi anar la tropa, perquè...
D'aquestes hi ha una anèdota molt bona, molt bona.
La mare de
D'aquesta en tinc una molt bona. Resulta que nosaltres, jo era... Bueno, jo estava a Chiclana, de la mili, tal i qual, hi havia els artilles, no sé què, bueno, a mi em va tocar Chiclana, i nosaltres anàvem amb la gorra normal de tota la vida, la gorra. Però veies que els altres anaven amb una boina supermaca, vermella, tal i qual. I jo li vaig preguntar al tinent, tinent, per què nosaltres no portem... Diu, molt fàcil, diu, a Sant Climent, no sé si ara hi és, però hi havia una piscina. I resulta que un mando superior, per culpa de la tramuntana, li va caure la gorra a la piscina. I què va fer? Es va tirar de caps. Però es va tirar de caps de tan mala hòstia...
Que no hi havia aigua.
Que es va matar. Llavors, a raó d'això, aquesta gorra queda arrastada... I vosaltres porteu la gorra aquesta normal, dic, guai, xorrada. Doncs. Per raó d'això, la mili funciona tan bé. És una passada. Dic, que perdem, si hem de fer el servei militar voluntari, no sé què és pitjor.
Perdona, perdem totes les guerres, eh? O perdem totes les guerres.
No? Però
ja hem de totes les que vulguis. Jo, si vos te'n dono més,
ja,
jo
però,
tinc un
però,
pilo, eh?
Però el tema de que es vulgui incentivar aquest servei militar voluntari... a mi, sincerament, em fa preocupar, Mercè, perquè, clar, vol dir que ens estem militaritzant, Mercè, o sigui, que vol dir que hi haurà més conflictes. No?
Mercè, treus lo voluntari i fiques l'altre.
Hi ha una estructura de l'exèrcit, que és l'estat major, que en teoria és la part de l'intel·ligència militar, per dir-ho així, no? I hi ha hagut reunions d'estat major a la recerca de l'enemic, perquè un exèrcit sense enemic sí que és en Gila, és un sí que allò, el telèfon d'en Gila, pues ens l'hem hagut. La frase aquesta d'en Franco, la maçoneria, el comunisme i la maçoneria internacional que nos acechan, pues...
Ara són els immigrants, no?
Ah, sí, sí. Bueno, vam descobrir...
Tenint en compte el discurs de l'ultradreta.
Vam descobrir l'època d'en Gorbachev, que els tancs russos no tenien gasolina, no? I, per tant, havien d'invadir, no sé, Alemanya, Holanda... Jo he sentit una conferència d'en Juli Busquets i en Lluís Maria de Puig, així hem anat a aquest país, no? Explicant-nos per on arribarien els tancs russos des de Moscou. Després vam saber que no tenien gasolina els tancs russos, vull dir que no...
Bueno, ara i aquí a Espanya l'enemic és el sud.
Jo he tingut una conversa...
L'enemic qui s'està armant a base de bé és el Marroc.
El focus, sí, abans que parlaves de la Guerra Freda, no, Hitler, llavors potser ara l'enemic seria, bueno, a part de Rússia, que també tenim un focus, tenim tot el que és el món àrab, no?
Jo he tingut una conversa a l'època d'en Gorbachev amb la fàbrica de Tula, que és la fàbrica... Era una fàbrica, ara no, crec que és privada, o potser ha tornat a ser estatal, però era la fàbrica de l'Stalin, dels T-34 i sobretot del Kalashnikov, de l'AK-47, no? I nosaltres estàvem fent un projecte de transformació del Kalashnikov, un calibre americà, el 30-06, i abandonar el soviètic. Pues, els he guardat aquests facs, i al moment que en anglès es posa el telèfon un dels dirigents de la fàbrica i em demana si li podem avançar diners perquè veien que aquell projecte podia ser interessant i com a penyora de futures relacions amb Tula, no? Perquè tenien que pagar la llum i el gas, és a dir, el sortir de l'estructura russa d'estat, doncs passava a ser una fàbrica privada i no tenien diners per pagar la llum.
Perquè l'economia russa no està gaire fina, eh?
Exacte, no.
Oh, a més, tenint en compte el conflicte amb Ucraïna, quan fa que dura, que pensàvem que seria una cosa curta i què portem?
Tres anys.
Això pensava en Putin, no?
No et pensis,
mesos i tanquem-ho tot.
Aquí, com va començar el conflicte que comentàvem aquí a la tertúlia, també hi havia qui opinava que seria una guerra curta. Perquè es veia com un David contra Goliat, també, no? I que el petit acabaria sucumbint.
És una guerra curta perquè no, tots els dispositius no s'han posat al servei de la guerra. I, per tant, és una guerra molt territorial, que ara ha quedat trencada per aquesta aparició dels drons, que això és una forma barata de fer la guerra, i eficaç també alhora.
Però veig que els soldats no estan acostumats als drons. No. Va, amb l'exèrcit que tu tens rus i veus que surten drons i no saps com atacar això, tens un problema.
Sí, van portar aquells els nord-coreans i els van massacrar tots.
Sí,
van massacrar tots perquè no estaven acostumats a aquest tipus de guerra moderna.
Això és una cosa afegida.
De visions nocturnes, els franctiradors ara funcionen per visions nocturnes, per al calor, també te detecten qualsevol cosa, les bombes segueixen el calor, una persona amagada amb un forat ja et segueix el dron o la bomba. Per això que la mili no sé quin sentit tindrà tanta gent.
Ara t'ho anava a dir, si els drons en principi substituiran el que són els soldats.
L'altre dia els ucraïnesos van encarregar un dipòsit de gasolina amb una merda de dron que pots anar al Corte Inglés i el pots comprar i el vas manipulant des de casa i el fots a...
Els del Corte Inglés porten armes?
No, poden preparar-los-ho.
Però què fas, les estrelles?
Home, per tenir un dron ara t'hauries d'apuntar, és complicat.
Has de fer cursos i has de...
Sí, fins i tot per fer-lo volar, jo que em dedico a gravar i tal, que a vegades m'anirien bé imatges aèries, has de tenir un munt de permisos...
Has de tenir molt de permisos. Clar, podies enviar un dron, ara no, que no m'escolti ningú, però el podies enviar a la Sarsuela, per exemple, un dron d'aquests i podies fer molt de mal.
Però un dron d'aquests, no sé, els meus fills en tenen de joguina, que tenen una càmera i et permet... Sí, però això pot fer mal?
Tu poses una granada i ja ho saps.
Tu poses a l'aeroport del Prat
que pot ficar-se dins el...
Hi ha moltes imatges que surten d'Amazon que t'envien el paquet amb el dron, i no són drons petitets, que són unes coses importants. Sí, t'envien el dron.
I els ucraïnesos farà 6 o 7 mesos van atacar un grapat de bases russes i van destruir un grapat de 50 o 60 avions, però avions bons,
L'avantatge és que...
Van deixar amb un... No. Van fer perdre l'exèrcit soviètic.
Ara un avió ja no serveix per res.
Ni un barco gran.
La veritat és que, clar,
això... I els ciberatacs.
Sí, una altra característica de la guerra moderna, que, clar, això també fa que, no gastis de vides humanes, no?
Tu que volies fer la carta als Reis, als nens que ens escolten, que demanin drons.
Jo demanaria un dron amb càmera, però per gravar, no per fer guerres. Ja ho sabeu, que jo les armes com que no.
No podies aprofitar fer hores extres.
No. M'estimo més poder filmar i fer imatges xules, que crec que el món seria millor. Nosaltres ho hem d'anar deixant aquí, parlem molt d'armes, tornarem ben puntuals demà dijous, que no divendres, jo ja tinc el cap a divendres, amb el suport de Gestoria Fernández al carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Passeu molt i molt bon dia, adeu-siau.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-5777-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.